Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 2:15 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 2:15 de la nit a Ràdio Estel.
Et poso lluç? El tinc molt bo.
Sí, posa'm en uns filets per arrebossar i quart i meitat per llançar les escombraries.
Cada any malbaratem el 35% del peix que capturem. Mentrestant, 800 milions de persones passen gana. El món no necessita més menjar, necessita més gent compromesa. A Mans Unides, recolzem projectes contra la fam a 60 països. T'hi compromets? Truca al 900-811-888.
Ràdio Estel.
Sigueu benvinguts una setmana més al programa El Campanar. Us saludem des de l'estudi de ràdio de l'Arquebisbat de Tarragona, els que fem possible aquest programa, en Santi Grimau, el control tècnic, la Montse Sabater i qui us parla ara mateix, Anna Robert. Seguint les indicacions del Papa Francesc de que la Creu de Lampedusa arribi a tots els indrets possibles, ara ja es troba a l'Arxidiòcesi de Tarragona. Durant aquesta setmana, la Creu, feta amb restes d'embarcacions d'immigrants que han arribat a l'illa siciliana de Lampedusa, està pelegrinant per diferents realitats arxiprestals i parroquials que l'han demanada aquí a l'Arxidiòcesi. Una oportunitat, doncs, per tenir present i pregar per tants refugiats que fugen de la guerra o la misèria absoluta dels seus països. El viatge de la Creu de Lampedusa és una iniciativa cultural i espiritual que es va iniciar al Vaticà el 9 d'abril de 2014. La Creu ha travessat tot Itàlia, des del sud fins a Suïssa, acollida en esglésies, hospitals, presons o escoles. Aquest diumenge, dia 26 de març a les 11 del matí, presidirà una missa a la catedral, una celebració que comptarà amb la col·laboració de Càritas Diocesana de Tarragona. Canviem de tema per donar pas ara al missatge als quatre vents de l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol. A l'inici del període d'inscripcions a les escoles, formula aquesta pregunta. Religió a l'escola, per què?
Déu vos guard. Des de molt petits, després d'aprendre les paraules pare i mare, els nens diuen, per què? La persona humana, des de molt jove, necessita respostes a les seves preguntes. Educar és, en el fons, respondre a les preguntes que ens fem, integrant dins nostre una explicació coherent del món en què ens envolta i dels anhels i qüestions que ens plantegem. La tasca educativa és complexa, inclou molts elements, però es pot dir que la missió específica de l'educació continua sent la formació integral de la persona humana. Integral vol dir que als nens i als joves se'ls ha de garantir la possibilitat de desenvolupar harmònicament dins l'escola les capacitats físiques, morals, intel·lectuals i espirituals pròpies. La classe de religió, com qualsevol altra assignatura, desenvolupa totes les capacitats de l'alumne, així com les competències pròpies, però influeix de manera poderosa en les capacitats morals i espirituals tan necessàries per a un desenvolupament total de la persona. Sense aquesta assignatura, els alumnes estarien privats d'un element essencial per a la seva formació i per al seu desenvolupament personal que els ajudi a aconseguir una harmonia vital entre fe i cultura. La formació moral i l'educació religiosa també afavoreix el desenvolupament de la responsabilitat personal i social, així com la de les altres virtuts cíviques, i constitueixen, doncs, una contribució rellevant al bé comú de la societat. La classe de religió i moral catòlica és també cultura religiosa. Ensenya i aprofundeix en la cultura del nostre país, en les seves arrels cristianes. Hi ha qui afirma que la religió és una cosa privada, de la vida privada de cadascú, i ha de situar-se fora de l'escola. Confonen l'ensenyament escolar de la religió amb la catequesi. Però totes dues no s'identifiquen, encara que sí que són complementàries. Hi ha aspectes iguals i n'hi ha d'altres que les diferencien. L'ensenyament religiós catòlic avalua l'adquisició de coneixements, no la fe de l'alumne. Si es vol de veritat una educació integral, l'ensenyament de la religió a l'escola és imprescindible. És, a més, un dret que tenen els pares, primers i principals educadors dels seus fills, que a l'escola se'ls imparteixi una educació completa també en la seva dimensió religiosa. En aquests dies s'inicia a Catalunya el procés d'inscripció dels fills a les escoles i és el moment d'escollir la classe de religió, ja que aquesta és de lliure elecció. Demano als pares que pensin com n'és d'important que els seus fills rebin a l'escola, sigui quina en sigui la titularitat, una formació integral, i els demano que inscriguin els seus fills a la classe de religió. Adéu-siau.
Escoltem ara l'Evangeli d'aquest diumenge, que és el quart de Quaresma. El passatge bíblic, que és el del cec de naixement, i correspon a l'Evangeli segons Sant Joan, capítol 9, versets de l'1 al 41.
Jesús, tot passant, veié un home que era cec de naixement. Escopia terra. Va fer fang amb la saliva. El va estendre sobre els ulls del cec i li digué:
Ves a rentar-te a la piscina de Siloé.
Que vol dir enviat. Ell hi va anar, s'hi rentà i tornà veient-hi. Els veïns i els qui sempre l'havien vist captant comentaven:
Aquest no és el qui s'asseia a demanar caritat?
Uns deien:
Sí que és ell.
Altres contestaven:
No és pas ell, és un que s'hi assembla.
Ell digué:
Sóc jo mateix.
Dugueren els fariseus el qui abans era cec. El dia que Jesús havia fet fang i li havia obert els ulls, era dissabte. També els fariseus li van preguntar com havia arribat a veure-hi. Ell els respongué:
M'ha posat fang sobre els ulls, m'he rentat i ara hi veig.
Alguns dels fariseus començaren a dir:
Aquest home que no guarda el repòs del dissabte no pot venir de Déu.
Però altres replicaven:
Com és possible que un pecador faci uns senyals tan prodigiosos?
I estaven dividits entre ells. Llavors es tornaren a adreçar al cec i li digueren:
I tu què en dius del qui t'ha obert els ulls?
Ell respongué:
Que és un profeta.
Ells li van replicar:
Tot tu vas néixer en pecat i ens vols donar lliçons?
I el van treure fora. Jesús va sentir a dir que l'havien tret fora, i quan el trobà li digué:
Creus en el fill de l'home?
Ell li va respondre:
I qui és, senyor, perquè hi pugui creure?
Li diu Jesús:
Ja l'has vist, és el qui et parla.
Ell va afirmar:
I crec, senyor.
I el va adorar.
I mossèn Joan Magí, tot seguit, que és biblista de l'Arquebisbat de Tarragona, ens ofereix unes pistes per a meditar l'Evangeli d'aquest diumenge.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El dia 26 de març celebrem el quart diumenge de Quaresma. La paraula encarnada, el nostre amic Jesús, ens ofereix la lliçó d'una relació directa entre nosaltres. Un diàleg dels ulls en els ulls, un trobament amb un rostre, amb un tu que reflecteix l'amor diví.
Ajudem-nos a escoltar i a compartir l'anunci i la vivència de la paraula perquè els nostres cors es deixin plasmar per la gràcia que transforma. A la Quaresma ens convé vetllar les nostres mostres de dol. Recordem que el dimecres de cendra el profeta Joel ens deia: Esquinceu-vos el cor i no els vestits.
La Quaresma és la crida de Déu a la conversió, a la transformació constant. També el dimecres de cendra, Sant Pau ens recordava: Reconcilieu-vos amb Déu, ara és l'hora favorable, ara és el dia de la salvació. I Jesús ens diu: Tu, quan dejunis, perfuma't el cap i renta't la cara.
El Papa Benet XVI ens diu: Com més sapiguem posar-nos a disposició de la paraula divina, més podrem constatar que el misteri de la Pentecosta és viu també avui en l'Església de Déu. L'Esperit del Senyor continua vessant els seus dons sobre l'Església perquè siguem guiats a la veritat plena. desvetllant-nos el sentit de les Escriptures i fent-nos anunciadors creïbles de la paraula de salvació en el món. Tornem així a la primera carta de Sant Joan. En la paraula de Déu, també nosaltres hem sentit, vist i tocat la paraula de la vida. Per gràcia, hem rebut l'anunci que la vida eterna s'ha manifestat, de manera que ara reconeixem estar en comunió amb els altres, amb els que ens han precedit en el signe de la fe, i amb tots els qui, dispersos pel món, escolten la paraula, celebren l'Eucaristia i donen testimoniatge de la caritat. La comunicació d'aquest anunci, ens ho recorda l'apòstol Joan, se'ns ha donat perquè la nostra joia sigui completa.
El text de l'Evangeli ens enfoca la llum de que s'ha fet carn i habitat entre nosaltres i guareix la nostra ceguesa.
Avui l'Evangeli de Joan ens presenta un grapat de reaccions davant d'un cec de naixement, de la seva guarició i de la manera d'actuar de Jesús. En aquest cas veiem que les reaccions equivocades són d'interpretacions religioses despistades. Jesús, recordant l'acció creadora de Déu que trobem al llibre del Gènesi, posa la llum interna i externa als ulls del cec i mostra la ceguesa palpable del legalisme. Procurem no posar cap excusa ni vel de normativa que pugui tapar la llum de la vida.
Aquesta setmana s'ha inaugurat al Museu Bíblic Tarraconense una exposició sobre l'obra de mossèn Joan Curieses. Ell ha estat catalogat com l'exponent per excel·lència de l'art religiós postconciliar de l'arxidiòcesi de Tarragona. Nascut a Tamarit de Campos, l'any 1968 es va llicenciar en Belles Arts a Barcelona. Els seus referents artístics han estat Henry Moore, Paul Cézanne, Lluís Maria Saumells o Josep Maria Subiracs, entre altres. Molt conegut per la seva obra religiosa, ha estat igualment prolífic en temes inspirats en la figura de la dona i en el món de les parelles. Com es va iniciar en l'art i quina és la seva trajectòria fins al dia d'avui?
Això dels començaments, com totes les vocacions, és difícil, perquè hi ha elements potser hereditaris, potser també ambientals, de la primera infància. Jo recordo, sobretot de jovenet, l'atractiu que tenien per mi les eines. El pare treballava de sabater i, és clar, immediatament un petit i simplicíssim tauler d'eines i de materials, i també amb alguns oficials que tenia, també, feia sabates noves i arreglava també de velles. I, per tant, des de molt infant m'he trobat envoltat d'eines i d'encàrrecs, diríem. Després he seguit el camí dels estudis eclesiàstics. O sigui, primer vaig entrar molt jovenet al seminari, uns anys, i aleshores, doncs, els estudis. I és quan acabo els estudis eclesiàstics i aleshores me donen l'oportunitat de mossèn Antoni Novell d'acollir-nos a casa seva, tres novells capellans, i poder seguir una mica l'empenta aquella de la vocació que teníem a l'art.
Vostè és l'autor de moltes escultures dedicades a la imatge femenina i a representacions de parelles humanes. Sí. Què destacaria d'aquestes creacions en un sentit iconogràfic i tècnic?
Primer, la formació. O sigui, la idea de la creació de que la parella humana, no una persona i una altra, sinó la parella humana, és el símbol més viu, més vivent que tenim de Déu. Entendre que la parella humana és la imatge més pròxima de Déu. Per tant, no és difícil, des del meu punt de vista, interpretar totes aquestes manifestacions que podrien ser anomenades eròtiques, però que són aproximació a la vivència de pròxima del Déu creador. O sigui, la vida és el tema central de tots els meus treballs en aquest sentit.
Com definiria l'escultura que porta per títol Mediterrània i que es troba ubicada a la Selva del Camp?
És una continuïtat d'això. A més, amb l'epígraf aquest de que la Mediterrània és ja una expressió plena per expressar riquesa d'idees, riquesa de comunicació, riquesa d'espiritualitat i religions. És una maternitat, una mare amb el fill. O sigui, sembla que surti de la terra i és un compendi, diguem, de tendresa, de protecció, d'animació, d'alegria de viure. Tot està envoltada de flors en les seves cames. I, per tant, això és el contingut per mi.
Com a artista i prevera, quines creu que són les principals aportacions de la seva obra religiosa a l'art sacre de Catalunya?
En primer lloc, hauríem de mirar les circumstàncies en què estan fetes, perquè jo sóc de la generació del Concili i, en acabant el Concili, hi havia molta feina a fer d'adaptació de la litúrgia a les noves rúbriques i les noves maneres d'entendre la participació. Per tant, el que em va tocar fer és col·laborar amb els mossens a adaptar els espais de les esglésies a aquesta finalitat. O sigui, una participació més viva, una presència més conscient. Per això moltes expressions artístiques de la meva obra són fetes amb fang, que és el més barat que hi havia al comerç. I, per tant, extensions, hi ha algunes que tenen bastants metres quadrats, fins i tot, però tot és pobre, en el sentit de que aquesta pobresa potser ajuda fins i tot a donar més expressivitat a l'anunci, al missatge que s'ha de portar.
Una de les seves primeres creacions és la del Crist Còsmic.
Sí.
Com la definiria en el context en què la va crear?
Aquesta generació nostra estàvem molt influenciats per el maig francès i, a més, en el meu cas, per l'estudi de la Bíblia, Isaïes, que ens parla del servent de Javé, i tot això que marca l'espiritualitat meva, és claríssim. Amb la lectura del fenomen humà me va fer entendre la possibilitat d'unir ciència i fe, que sempre, sobretot des del modernisme, doncs hi havia com un enfrontament, com una desconfiança de l'Església cap a aquesta visió d'un Crist que ho globalitza tot i que, superada la mort i el mal, doncs ho entrega el Pare. O sigui, és una visió gairebé teològica. Aquell temps, que eren les primeres manifestacions meves, era com a molt meu, en el sentit de que no sabies com comunicar-ho. Ja vindria el temps. Avui ja s'entén més, crec.
Mossèn Joan Curieses, gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Aquesta mostra al Museu Bíblic Tarraconense es podrà visitar fins al dia 23 d'abril, de dimarts a divendres, de 6 a 2 quarts de 9 del vespre, i els caps de setmana i festius, de 10 a 1. I com us avançàvem a l'inici del programa, aquesta setmana la Creu de Lampedusa ha arribat a l'Arxidiòcesi de Tarragona.
El dissabte 18 de març, la Creu era acollida en el marc de la trobada diocesana de joves a Riudoms. Els mateixos joves van ser els encarregats d'entrar-la al Teatre del Casal Riudomenc, on es va projectar un vídeo de denúncia de tantes realitats inhumanes que es permeten al nostre món. L'acte va comptar amb un representant de la Fundació Casa de lo Espíritu e delle Arti Onlus, encarregada de vetllar pel pelegrinatge de la Creu, el qual va lliurar una rèplica de la Creu al senyor arquebisbe, tot agraint la seva acollida a l'arxidiòcesi. Seguidament va presidir l'Eucaristia a l'església de Sant Jaume Apòstol de Riudoms. El diumenge 19 de març, la Creu va ser acollida a la parròquia de Santa Maria de Montblanc. Allà va presidir la missa major del migdia i el Via Crucis de la tarda, on es va exposar a la seva veneració. Aquest dia, la col·lecta va ser per l'ajuda als refugiats i als cristians perseguits. L'endemà, dilluns 20, va arribar a Reus. Més de 500 persones de les parròquies de l'Arxiprestat de Reus es van congregar a la Prioral de Sant Pere Apòstol.
L'acte es va iniciar amb l'entrada solemne de la Creu de Lampedusa, portada per feligresos de diferents parròquies de l'Arxiprestat i la visualització d'una projecció amb fotografies reals dels refugiats. Tot seguit, un jove de Reus que ha estat voluntari a l'illa de Lesbos va compartir el seu testimoniatge. La pregària va finalitzar a la parròquia de la Puríssima Sang després d'anar-hi en processó i venerar allà mateix la creu que va ser col·locada al costat del Sant Crist de la Sang.
I l'arcabisbe emèrit de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistac, ha pronunciat la darrera conferència quaresmal de l'arxiprestat de Tarragona Centre sobre el tema l'alegria de l'amor, un obsequi del Papa Francesc a les famílies.
Monsenyor Lluís Martínez Sistac, qui va ser arcabisbe de Tarragona durant 7 anys, va definir l'exhortació apostòlica del Papa Francesc Amoris Laetitia, l'alegria de l'amor, com un document molt important sobre el matrimoni i la família, que és d'interès per a tothom. Partint de la seva experiència com a pare sinodal, va explicar la seva participació en els 2 sínodes sobre la família, un d'extraordinari l'any 2014 i un d'ordinari l'any 2015, i com d'aquestes assemblees s'ha gestat l'exhortació apostòlica. El cardenal va destacar la importància de llegir tot el document i no limitar-se a alguns capítols concrets que han tingut més ressò mediàtic. En relació al capítol 8è sobre l'acompanyament, el discerniment i la integritat de la fragilitat, referent a la ruptura del vincle matrimonial, va recordar que el treball de l'Església s'assembla al d'un hospital de campanya. L'Església no condemna ningú per sempre, perquè aquesta no és la lògica de l'Evangeli, va dir. En la seva conferència també va fer especial èmfasi a la particularitat de cada cas i l'acompanyament i discerniment que en aquests casos concrets ha de fer un prevere.
Doncs avui ens acompanya de nou aquí a l'estudi la Montserrat Roig, a la llibreria de l'Arcabisbat de Tarragona. Benvinguda.
Hola, des de la llibreria de l'Arcabisbat us saludem a tots vosaltres que ens esteu escoltant.
Doncs obrim aquesta secció amb 3 propostes literàries molt escaients per aquest temps de Quaresma. Quines són aquestes 3 primeres propostes?
Mira, us volíem presentar 3 llibres, que seria un, el Via Crucis amb el Papa Francesc, que aquest, doncs, bueno, mira, comencem avui dient el preu, que val 4,50, i es tracta que a Cracòvia, el 29 de juliol del 2016, el Papa Francesc va presidir un especial Via Crucis amb els joves que estaven reunits a la Jornada Mundial de la Joventut, la JMJ. Les 14 estacions tradicionals es van relacionar amb les 14 obres de misericòrdia que l'Església aprofundia durant l'any de la misericòrdia. Es va representar una forma contemporània de la Creu de Jesús per tal que el Via Crucis fos visualment atractiu i impactant pels joves d'avui. L'editorial Balmes ens presenta l'edició en català d'aquest Via Crucis amb il·lustracions que ens acosten a l'esperit que es visqué en aquelles JMJ de Cracòvia del 2016.
I la següent proposta, Jesús de Natzaret, de l'entrada a Jerusalem a la resurrecció.
Molt bé, doncs sí, és un llibre editat pel, escrit, diríem, pel Papa Benet XVI, editat per Claret, i el seu preu és de 21 euros. Doncs si el primer volum, el Papa Benet, tractava la figura i el ministeri de Jesús des del seu bateig al Jordà fins a l'afirmació de la seva identitat messiànica, aquesta segona part comença amb l'entrada de Jesús a Jerusalem i acaba amb la resurrecció i ascensió. Amb aquesta segona part de Jesús de Natzaret, Benet XVI es reafirma en el fet que no va voler escriure una vida de Jesús, ni tampoc una cristologia des de dalt, sinó il·lustrar la figura i el missatge de Jesús des d'una doble hermenèutica de la fe i de la història, per tal d'apropar-se a ell d'una manera que pugui ser útil a tots els lectors que vulguin trobar Jesús i creure-hi.
I la tercera proposta és tot un clàssic, no?, podem dir.
Sí, el títol és La fuerza de la cruz. El seu autor és Raniero Cantalamessa, editat pel Monte Carmelo, i és ja la 14a edició. El seu preu, 17 euros. Heus aquí un llibre que ja és, com deies, un referent clàssic, com a comentari de la passió de Jesús, exposada i meditada des de molts diversos aspectes. És una edició que reuneix tots els comentaris que l'autor ha anat oferint cada divendres sant des de 1980 a l'any 2013.
I, per últim, una publicació interessant sobre la transmissió de la fe. No? De quin es tracta?
El seu títol és La coordinació de la família, la parròquia i l'escola en la transmissió de la fe, editat per Balmes, i el seu preu és de 5 euros. Els bisbes, membres de la Conferència Episcopal Espanyola, l'any 2013 van publicar unes orientacions pastorals per a coordinar la transmissió de la fe, que busquen i volen ajudar els pares de família en la seva difícil i vella responsabilitat d'educar els seus fills, els preveres i catequistes a les parròquies en la pacient i apassionant missió d'iniciar en la fe les noves generacions de cristians, així com els professors de religió en els centres d'ensenyament estatals i d'iniciativa social, catòlics o civils, preocupats i lliurats a la noble tasca de formació de nens i joves. El document està estructurat en 5 capítols. En el primer fan una senzilla anàlisi de les necessitats, dificultats i possibilitats de la transmissió de la fe en la família cristiana, la catequesi parroquial i l'ensenyament religiós escolar. En el segon tracten dels responsables per a una adequada coordinació en el sentit d'unir esforços, compartir experiències i prioritzar recursos i persones. En el tercer capítol exposen els serveis distints i complementaris que corresponen a les respectives institucions esmentades. En el quart assenyalen les dimensions específiques d'aquests serveis en la transmissió de la fe. I en el cinquè ofereixen aquells mitjans que afavoreixen i ajuden a la transmissió de la fe, avui, segons les distintes situacions dels destinataris i les diverses responsabilitats de pares, catequistes i professors.
Doncs, Montserrat Roig, t'agraïm que ens hagis acompanyat avui en aquest espai de propostes literàries.
Sí.
Us recordem que aquestes propostes les podreu trobar a la llibreria de l'Arquebisbat, que està al carrer Sant Pau, número 4, a l'edifici del seminari.
Sí.
Tornem, ens emplacem al proper mes.
Molt bé.
Que serà a les portes de Sant Jordi.
I tant.
Serà una ocasió especial.
Molt bé. Doncs, moltes gràcies.
Vinga, fins la propera.
A reveure. Adéu.
Fem ara un cop d'ull als actes d'agenda que hi ha programats per aquesta propera setmana.
Comencem pel diumenge 26 de març, amb la trobada de famílies cristianes a la Sagrada Família. Hi haurà una eucaristia organitzada per totes les delegacions de pastoral familiar de les diòcesis amb seu a Catalunya en la cloenda de la Setmana de la Família i de la Vida. L'entrada és amb invitació. Totes aquelles famílies interessades cal que enviïn un correu a pastoral.familiar@arqtgn.cat. La delegació diocesana de Pastoral Familiar ofereix un servei d'autobús des de Tarragona, 10 euros. Començarà a les 5 de la tarda i tindrà lloc a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. També pel diumenge 26 hi haurà l'Eucaristia a la Catedral amb la Creu de Lampedusa. Començarà a les 11 del matí, tindrà lloc a la Catedral de Tarragona i organitza l'Arquebisbat de Tarragona amb la col·laboració de Càritas Diocesana de Tarragona. I passem al dissabte 1 d'abril, al Pas del Mar Roig a Riudecols. Aquesta activitat catequètica, adreçada als infants de segon curs de catequesi i de comunió de la Discipreestat, reviu el camí del poble d'Israel des d'Egipte fins a la Terra Promesa. L'horari és de 9:45 del matí fins a les 5 de la tarda i organitza l'Arxiprestat del Baix Camp. I, per últim, també per aquest dissabte 1 d'abril, la 11a jornada de mestres i professors de religió. La jornada s'adreça als mestres i professors de religió de les diòcesis amb seu a Catalunya i està oberta a altres docents. Tindrà lloc a Solsona i organitza el Secretariat Interdiocesà d'Ensenyament de la Religió a Catalunya i la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
Gràcies, Montse. Doncs prenent nota d'aquests actes que també podreu trobar a l'agenda del web de l'Arquebisbat de Tarragona. Us recordem que l'adreça és arqtgn.cat. Doncs per avui això és tot. Durant aquesta darrera mitja hora us hem acompanyat des dels estudis de ràdio de l'Arquebisbat de Tarragona en Santi Grimau, el control tècnic, la Montse Sabater i qui us parla, Anna Robert. Tornem la propera setmana amb més programa al Campanar. Que vagi molt bé. Adéu-siau.